Les dues en punt. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
El futbolista desaparecido és el lema utilitzat per la campanya per trobar les restes d'Andrés Jasso, d'un jugador dels anys 30 del Sabadell, entre d'altres equips, que va ser víctima d'un bombardeig del bàndol nacional a Cangas de Onís, Astúries, durant la Guerra Civil. El seu cos no ha estat localitzat i ara, 83 anys després, a Navarra reivindiquen la seva memòria i demanen l'obertura de fosses comunes per trobar les seves restes i poder donar-li un enterrament digne. Concretament, una de les que encapçala aquesta reivindicació és Áurea Jasso, de 93 anys i neboda d'Àlex Arlequinat. Durant aquests dies de Nadal, i gestionant l'entrevista que avui tindrem aquí al programa, la Comissió Històrica del Centre d'Esports ha estat buscant i remenant en el pas de Jasso pel Sabadell i ha trobat una dada que fins ara havia passat desapercebuda. El navarrès va jugar un partit, concretament contra el Sant Boià, que és el primer que es tingui constància amb càmeres de vídeo. La família de Jasso ha reconegut l'Andrés en aquestes imatges, les primeres, insisteixo, en moviment, que tenen d'ell jugant a futbol. Gairebé un segle després, es fa difícil entendre que encara haguem d'estar amb aquestes històries, però en la seva memòria, i perquè la família, i en especial la seva neboda Áurea, pugui brindar-li un comiat com cal, avui us descobrirem aquesta història del futbolista desaparegut, l'ex de l'Osasuna, el Zaragoza, l'Sporting o el Levante, però també del Sabadell, Andrés Jasso. És 30 de desembre, un dia només se'ns falta per tancar aquest 2020 que comença l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Roger Benet a les vies de so, avui arrenquem.
Comenta la recepció.
Coneixerem l'última hora esportiva del Centre d'Esports. Avui que hi ha doble sessió, farem també un repàs als estudis dels integrants de la plantilla actual arlequinada. Recordarem, com heu escoltat ara, la figura de l'exjugador del Sabadell, Andrés Jasso. Seguirem recordant els millors moments del 2020 en clau arlequinada i tindrem també una mica de futbol sala, entre d'altres, amb el Club Natació Sabadell.
I fora de l'hotel?
El Barcelona ha perdut la Champions d'handbol i a la final el Kiel es va imposar per 28-33 en la que és l'única derrota blaugrana en partit oficial en tot el 2020. És la quarta Copa d'Europa dels alemanys, que se situen tercers en el rànquing d'equips amb més títols, darrere dels 5 del Gummersbach i dels 9 d'un Barça que no la guanya des del 2015. Més coses, l'Eibar va esgarrapar un punt del Camp Nou ahir sense Leo Messi, a la graderia amb molèsties. El Barça no va passar de l'1-1 en l'últim partit dels blaugrana en aquest 2020. Coutinho, a més, es va lesionar en el menisc i pot estar-se de baixa entre 3 i 4 mesos. I ahir també es van jugar més partits, per exemple, la victòria del Sevilla 2-0 contra el Villarreal, el Cádiz 0, Valladolid 0 i el Levante 4, Betis 3. En aquest partit també es va fer mal, ara que parlem de lesions, un sabadellenc com és Cristian Tello. Avui es juguen més enfrontaments d'aquesta jornada 16. Primera divisió, concretament Granada-València, a partir de les 5 de la tarda, duel madrileny, Atlético Getafe i també un Celta Huesca a un quart de 8 i tenim un Elche-Real Madrid a dos quarts de 10. I aquest migdia es jugava un dels tres partits ajornats per coronavirus de la primera ronda de la Copa del Rei. A Sa Pobla, l'Olot ha guanyat 1-2 contra el Poblense mallorquí ara fa uns minuts. Els dos equips afrontaven el partit sabent que si passaven ronda s'enfrontarien a l'Osasuna a casa la setmana vinent. Per tant, el partit es jugarà al Municipal d'Olot. Els garrotxins estan d'enhorabona.
Han parlat en les últimes hores.
Xavi Pascual, entrenador del Barça d'handbol, admet la superioritat del Kiel alemany ahir a la final de la Champions.
Han sigut millors, no hi ha res més a dir. Han sigut millors en tot avui i han guanyat perquè han sigut millors. No hi ha més explicació. En cap cas hem tingut el control del ritme del partit, no? No hem estat fins en el sistema defensiu i això no ens ha permès córrer. I si no correm tenim un problema perquè els nostres jugadors són molt més petits que la resta d'equips i quan juguem aturats, doncs patim.
i a les xarxes socials.
Un perfil, @nosrobaronel. A Twitter, a través del qual s'està vehiculant tota aquesta lluita per aconseguir donar-li un comiat digne a Andrés Jasso, el futbolista desaparegut en una fossa comuna. Els podeu seguir allà per saber més informació del tema que ens ocuparà d'aquí una estona.
De quin partit no estarem pendents?
Del de l'Olot sí que estaríem pendents. Ja us hem dit que ha guanyat 1-2 a Sa Pobla. Per tant, no estarem pendents de 4 de tercera divisió, que també juguen avui. El grup de Castella-La Manxa, Huracán de Balazote contra el Puertollano, a 2-7. I una hora més tard, la Roda Atlético Ibañez. A Euskadi, a les 7, Tolosa Deusto. I el grup d'Andalusia i Melilla, Real Jaén, Manxa Real, a 3:15.
Tal dia com avui, de l'any passat.
4 titulars esportius al web de Ràdio Sabadell aquell dia que encara no teníem pandèmia aquí. Dèiem així, el Sabadell torna a la feina amb exigència i sense regalar ni una setmana. La selecció de Terrassa s'imposa en els penals a la de Sabadell en el derbi amateur nadalenc. Èxit absolut del Parc Esportiu de Nadal situat a la pista coberta d'atletisme i Jordi Torrents i Laia Casajoana sortiran amb el cartell de favorits a la Cap d'Any Reis.
Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Sis minuts, 40 segons per sobre de les dues. Entrem en matèria. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri.
Avui has passat per l'entrenament del Sabadell, el primer dels dos entrenaments del centre d'esports. Ja us dèiem ahir que l'equip ja s'entrenava de forma conjunta, grupal, amb normalitat, i que avui tindrien doble sessió, la primera de la qual ha estat a Sant Cugat, al CAR, i per tant, tu que has passat per allà, et pregunto com ha anat aquesta primera sessió.
Doncs bé, ara ho comentarem, ara explicarem la millor de les notícies, però bàsicament ha sigut un entrenament centrat amb molt toc de pilota, exercicis en espais reduïts, amb jugades al primer toc. Bàsicament això, la sessió molt centrada en aquest aspecte, pronosticant una mica el cos tècnic al Girona en el partit del dilluns, el primer del 2021 d'aquesta Lliga Smartbank. Per al centre d'esports, doncs, el conjunt gironí, això, que pugui potser pressionar-te més amunt i el Sabadell que, per treure's aquest ofec de sobre, doncs, practicant una mica amb aquests exercicis.
De seguida escoltarem a Grego Sierra, un dels jugadors de la plantilla. Abans, la millor notícia, el que deies tu ara, tothom disponible, no? Allò de no news, good news, no hi ha notícies, no hi ha cap jugador que s'hagi d'entrenar al marge i, per tant, Antoni Hidalgo disposa de tota la plantilla al complet.
Podríem dir que la tornada de les vacances està anant d'augment rodona, no? Perquè els resultats dels tests PCR tots van donar negatius, per tant, primeres bones notícies pel Sabadell. I després això, com dius, tots els futbolistes a la disposició d'Antoni Hidalgo, tots s'han exercitat amb normalitat. Per cert, avui no hi havia, evidentment, tampoc jugadors del juvenil, que d'altra banda, evidentment, estan de vacances, per tant, estaven els 26 que normalment formen part de la primera plantilla. I això, com dius, Adri, si no hi ha novetats, si no hi ha sorpreses, és que en principi tot va rodó i així és com ha anat avui.
Segurament la setmana vinent potser sí que apareixen per aquests entrenaments els juvenils del centre d'esports, com a mínim alguns, tenint en compte que torna a haver-hi Copa del Rei, però abans l'equip, la plantilla, la del primer equip, perquè la del juvenil va jugar fins diumenge a l'Almozara, a Saragossa, posant-se to físicament, no? Podríem dir que no has fet un joc de paraules ni molt menys amb això d'una tornada a la feina rodona, però sí que avui toca doble sessió, no? Toca, després de l'entrenament d'avui al CAR de Sant Cugat, un segon torn que serà d'aquí a res, a una estona, a primera hora de la tarda.
Sí, a 4:45 està programat el segon entrenament del dia, en aquest cas a Sant Oleguer, i ja ens han dit des del club que la idea és que l'equip no descansi ni tan sols per qui ho pogués pensar pel dia 1 de gener, que també, diguem-ne que poden venir uns àpats farcits, doncs no, l'equip s'haurà de cuidar perquè, en principi, el Sabadell s'entrenarà tots els dies fins al diumenge abans d'afrontar aquest duel a Montilivi.
Doncs d'aquest duel escoltarem parlar precisament a Grego Sierra ara i ens servirà aquest tastet del murcià per parlar també d'un Girona que avui mateix ha tornat a la feina, ara ens ho explica el Sergi Parc, però abans, Grego, al central esquerrà del Sabadell, esperant un partit igualat aquest dilluns a Montilivi.
Está demostrado en esta liga año tras año y especialmente este año pues que la competitividad es máxima y que, bueno, independientemente del rival que te toque, los partidos los tienes que sufrir tanto como para ganarlos o para, bueno, cuando te está tocando perder y bueno, está en detalles, ¿no? Los partidos están en detalles, sea el rival que sea.
Doncs sigui el rival que sigui, espera un partit, com diu el tòpic, no? de detalls que es puguin decidir a última hora, un partit igualat contra un rival d'altra banda que sembla que està agafant una mica la inèrcia positiva en les últimes jornades, que s'ha reenganxat a la part alta de la classificació, i sobre aquest rol del Girona enguany, potser no amb l'etiqueta d'equip totpoderós de l'any passat, recordem que tenia sortia del rànquing de límit salarial com un dels més alts, sinó el que més, després d'haver baixat de primera divisió. Enguany la cosa ha canviat, ha minvat una mica, però tot i així, amb aquesta escletxa que permetia la Lliga aquesta temporada de l'excepció per l'època de pandèmia en la qual ens movem, de poder saltar-te el límit salarial si eres un club sanejat, el conjunt gironí, malgrat ser un dels que menys límit té, alhora la veritat té jugadors com Estuani, etc, que evidentment un jugador de un equip de la part baixa de la classificació no se'l pot permetre. Per tant, el Girona no és el rival a batre aquesta temporada, com sí que ho era la temporada anterior, però igualment sí que és un altre candidat a la part alta de la classificació, tot i que Gregor Sierra diu que qui vulgui guanyar-se aquesta etiqueta d'equip a batre ho ha de demostrar allà on toca.
Yo pienso una cosa al respecto de, como me decías, del tema del Español, de equipos que sobre el papel pueden ser superiores. Bueno, yo pienso que esos equipos que son superiores, pues si de verdad lo son, lo tienen que demostrar, ¿no? Y bueno, y eso se demuestra en el terreno de juego y nada. Nosotros máxima confianza en lo que hacemos, máxima confianza en que sabemos que bueno, que estamos dando paso adelante, que estamos mejorando en muchos aspectos y nada, creo que tenemos que seguir con ese crecimiento y por supuesto pues ir a Girona y a tratar de coger los tres puntos.
Per tant, ambiciós Gregor Sierra pels tres punts a Montilivi en aquesta estrena del 2021, que serà dilluns, dia 4, a quarts de 7 de la tarda. Vides, en certa manera, paral·leles entre els dos equips en aquests dies de Nadal, tot i que amb un decalatge de 2 dies, perquè si el Sabadell va tornar dilluns als entrenaments i ho va fer després de 8 dies de descans, també ha tingut 8 dies de vacances nadalenques la plantilla del Girona, però clar, amb un asterisc, Sergi, que me l'explicaràs tu ara, que és que van jugar molt més tard, no?, que no pas el Sabadell contra el Castellón.
Sí, recordem que el Girona va tancar aquella jornada a l'Heliodoro, perdent a més 2-0 contra el Tenerife el dilluns, per tant, com dius, també han tingut els mateixos dies de descans, però clar, en jugar el seu partit més tard, doncs també han tornat a la feina una mica més tard, i per cert, pendents d'alguns jugadors que es van perdre aquest compromís a Tenerife, en el Girona, Luna, Juanpe i Valeri, els tres que venien tocats, no van jugar, com diem, en aquest últim partit del 2020, i ja veurem si arriben pel compromís contra el Sabadell. Evidentment, avui tot just era el primer dia, i per tant, difícil de valorar-ho, estarem ben pendents en les pròximes hores i pròxims dies.
Els que sí que són baixa, Nahuel Bustos i Samu Saiz.
Sí, els dos sancionats. A Nahuel Bustos li han caigut 2 partits per la baralla que va tenir amb Alberto Jiménez del Tenerife en aquest últim compromís, i per part de Samu Saiz, un dels jugadors claus d'aquest Girona de Francisco, en el seu cas per complir cicle de grogues, per tant, baixa important, i ja veurem per qui aposta Francisco per suplir-lo en la titularitat.
Doncs estarem atents dilluns a aquest enfrontament, el segon duel català del centre d'esports d'aquesta temporada, després del que va jugar contra l'Espanyol en el tram inicial de la Lliga. Clar, el cas del Sabadell, dilluns l'entrenament, com vam comentar aquí, va ser ja més aviat tirant a tasques individuals, amb grups de 12, pendents d'aquelles proves PCR que van arribar els resultats a la nit i que van determinar que no hi havia cap positiu, que per tant, com tots eren negatiu, podien ja entrenar amb normalitat, però durant tota la setmana no tindrà cap dia lliure la plantilla d'Antoni Hidalgo, per tant, avui doble sessió, però la cosa ja no s'atura fins al dia de partit.
No s'atura ja fins al dia de partit, com dius, i intensificant, no?, la feina al cos tècnic amb aquesta doble sessió, demà entrenament, el divendres entrenament, el cap de setmana, evidentment, també, ja ultimant els preparatius per aquest primer compromís a Montilivi pel 2021.
Doncs estarem atents també, si sou dels que seguiu la Liga en els pròxims dies, amb tot el seu contingut audiovisual, estigueu pendents, perquè crec que el centre d'esports en la figura de Stoichkov serà també protagonista en els pròxims dies, i demà comentarem una mica més a fons el mercat de fitxatges, però vaja, no presenta massa novetats al marge del que ja coneixíem en el cas del centre d'esports. Demà, insisteixo, amb el Pau Vituri en parlarem, i en el que respecta a la Liga Smartbank en general, doncs coses, moviments com per exemple Cordero del Cartagena, que ha fitxat per l'Atlètic Balears, per tant, entrenat per Jordi Roger i per un exarlequinat com el Xavi Calma en aquesta nova etapa. De fet, es retroba amb Vinicius Tanque, que també venia de Cartagena i va anar directament al conjunt balearico. Molts rumors al voltant de Raúl de Tomás, RDT, el jugador de l'Espanyol. Veurem si surt o no cap a primera divisió, o fins i tot un cas que ja coneixíem de fa setmanes, com Cristo González, el tinerfeny, que arriba al Mirandés, ha dit per l'Udinese.
I a veure si s'accelera l'operació Raúl de Tomás, i t'ho dic perquè podria beneficiar el Sabadell, tot i que és molt complicat, i t'ho explico, perquè amb la sortida de Diego Costa de l'Atlético de Madrid es rumoreja que l'Atlético voldria fitxar a Raúl de Tomás.
Aquesta no me l'esperava, que en el programa vinculat amb el Sabadell parlessis del comiat de Diego Costa. Això sí que m'has agafat per sorpresa.
A veure si em segueixes, eh? L'Atlético voldria Raúl de Tomás, per tant, l'Espanyol li hauria de buscar un recanvi de garanties, i amb el que s'està especulant és que l'Espanyol està intentant negociar amb el Girona per recuperar a Cristian Estuani.
Home, però vols dir que tan ràpid anirà la cosa?
Jo
el mercat no, s'obre dilluns, eh?
Per això et dic, a veure si s'accelera l'operació o...
Jo estava pensant de retruc que si perden a RDT, veurem si deixen sortir a Campuzano, i estem un altre cop en el mateix punt de la pel·lícula que al setembre, amb l'interès de l'Sporting, amb el del Sabadell per Álvaro Vázquez, o sigui, la cosa va de davanter centre, després un déjà vu constant, eh?
Sí, però bé, també pot passar aquella mítica de que l'operació encara no s'hagi confirmat, però com que Estuani tindria les hores comptades
cada
amb el Girona,
no jugar, no?
Clar, que ja no jugui, veurem què passa, però si s'accelera, doncs mira.
T'ho signava. A tot això, el que ha signat avui el Sergi Parc és una altra vegada tercer capítol de 4 dels 20 moments del Sabadell en aquest 2020. En aquest 2020, avui el tercer capítol de 4, per tant, després de recordar ahir l'ascens de Marbella, toca ja el tram inicial d'aquesta temporada, de l'estiu endavant, els primers compassos i els primers moments claus del Sabadell a segona.
El 2020 del Sabadell en 20 moments.
Després de completar la gesta, l'equip es prenia unes merescudes però escurçades vacances. La Lliga Smart Bank començava al setembre i, per tant, el marge per descansar era més aviat reduït. Aquí se'ns mesclen moments, però ho encetem primer amb el retorn oficial a segona divisió, 5 anys després del Sabadell. El campionat s'iniciava el 12 de setembre, però per les obres a la nova Creu Alta, el centre d'esports s'estrenava el diumenge 19 a Vallecas contra el Rayo.
A punt de començar aquest partit... A punt de començar la Lliga, a punt de que arrenqui... Finalment, Juan Hernández del xut... Gol, 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 del Sabadell! Juan Hernández!
Tot això passa en els tres quarts ofensius del Rayo, on està vivint pràcticament permanent el partit. La centrada, la rematada, el pal i gol. Ara sí. Gol del Rayo. Totes les accions d'estratègia, el conjunt d'Iraola.
Ara explico estadístiques, sí.
La frontal de l'àrea petita, la rematada, gol. Doncs... Acaba de marcar el Rayo. Marca el Rayo. Marca Catena. Capgira el marcador el conjunt madrileny. 2 minuts més l'afegit al temps que té el Sabadell ara per salvar alguna cosa. A veure qui la pentina, s'ha acabat. Ens ha deixat xutar, però no ens ha deixat ni veure on anava aquesta pilota.
Va sortir Creu, però sens dubte un moment ben marcat, el de veure el Sabadell de nou al futbol professional i en un escenari tan popular. L'autor de la Diana, com heu escoltat, va ser Juan Hernández, un dels molts fitxatges que ha portat aquest estiu al centre d'esports. Els Fuoli, Jaime, Undabarrena, Cornut, Víctor García han arribat per un sol objectiu, la permanència. Però d'aquest 12è moment dels 20 que recapitulem, ens quedem amb la incorporació de Juan Diego Molina Stoikov el dilluns 5 d'octubre sobre la botzina, abans que es tanqués el mercat.
El mercat més boig dels últims anys ja s'ha tancat i ho ha fet amb una agradable sorpresa pels arlequinats. El part ha estat llarg i dur, però finalment el Sabadell ha aconseguit fer-se amb els serveis del Zarra de la temporada passada, del màxim golejador espanyol de la categoria segona A, de Juan Diego Molina Stoikov, autor de 16 gols amb la samarreta de l'Alcorcón en el passat curs.
Una incorporació sens dubte estrella, i en la seva figura estan dipositades moltes de les esperances dels arlequinats. Curiosament, Stoikov havia jugat alguns minuts amb el seu club d'origen, al Mallorca, i va ser l'autor de l'assistència del gol que va tombar el Sabadell. Tercer moment d'avui, el dur inici de campionat. Veient el calendari, Rayo, Mallorca, Espanyol, tots érem conscients que costaria sumar, però ningú s'esperava un 0 de 15 amb només un gol a favor, el de Juan a l'estrena, i sobretot una més que dolorosa derrota per 3-0 al camp d'un Albacete que ja havia canviat d'entrenador.
Això és com la vida, no? T'has d'aixecar sempre, has de veure que
Tot el que fem ara mateix no ens dona. T'has d'aixecar, has de demostrar personalitat i demostrar la qualitat que tenim, i això s'ha de traduir en el camp, no?
Aquell cap de setmana es va ajornar el primer partit de la temporada segona per la pandèmia. L'Alcorcón Ponferradina, per positius en els madrilenys. Quart moment del dia, l'episodi Alcorcón. Positius, més positius i després falsos positius. Al final, el Sabadell Alcorcón també suspès i moltes preguntes. Per què no es va jugar si hi havia suficients efectius disponibles per afrontar el xoc? Per què l'Alcorcón no va gastar una de les bales que tenia? Per què és la Lliga qui decideix que no es disputi?
No queda clar en quins casos doncs pot ser un equip quan suspèn el partit o és la Lliga qui intervé. Doncs en aquests casos no queda clar. No sabem en casos futurs doncs com s'actuarà en casos de que hi hagi més casos de Covid o situacions similars.
I en tot plegat seguien passant més dies sense veure puntual Sabadell. Últim moment d'avui, el de l'esperança, el de demostrar que sí hi ha equip per competir. En joc, el centre d'esports ja ho havia demostrat, però no en punts. A la Romareda, contra un Zaragoza amb dubtes, es va esgarrapar un bon empat a 0. Primer punt per fi a la butxaca. Immediatament després arribaria la primera victòria contra tot un Leganés, acabat de baixar de primera. D'acord, a la primera meitat, el conjunt pepinero va desaprofitar una infinitat d'ocasions, però a la segona la situació va estar absolutament controlada. Això és el Sabadell, on el patiment sempre està present. En la primera victòria del curs no hi podia faltar.
De barrena, 6 minuts. Perdó, perquè a veure que se'n va Stoikov dins l'àrea. Stoikov sol! Gol, 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 gol,
gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. El que estàvem dient de la bandereta i d'assenyalar-ho tard. Doncs fora de joc. Es lamenta Stoikov, es lamenta Edgar, i ara revisió. Vinga.
Maleït karma, un minut després d'haver parlat de les accions del fora de joc i dels assistents.
Espera que l'estan revisant, diria.
Sí, 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 aviam.
A veure, ara sí, parla fora de joc. Fora de joc. Doncs no puja el marcador aquest gol. Espera, que l'àrbitre no ha acabat, eh? No ha acabat. Espera't, espera't, que ara està un altre cop, que l'estan acabant, que hi havia una línia vermella que no era la bona. A veure, espera't. 3 minuts, eh?
Sí, sí, 3 minuts, de rellotge. 3:15 de la nit d'un dijous, eh?
Joc aturat, per saber si puja el marcador. Gol, 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 gol.
I amb el posterior i contundent triomf al Toralín, el Sabadell encadenava 3 jornades sense perdre i sumant un 7-9 contra rivals de prou entitat. Una setmana fantàstica, però aviat l'equip tornaria a comprovar com de dura és aquesta categoria.
Ai, el Barça, que ens mataran una d'aquestes, Sergi.
Inolvidable moment, eh? El del gol de Leganés. I a més, que clar, el Sabadell portava tants i tants minuts sense trobar porteria, que just quan marca ve el VAR i te l'anul·la, o no, que finalment no va ser així, que finalment, mira, el VAR ens va salvar després de 4 minuts i 15 segons aproximadament d'una espera que es va fer molt eterna.
Una autèntica bogeria. Demà et queden els últims 5 moments d'aquests 20 del 20-20, que és el que estem buscant aquest tram final, aquesta última setmana de l'any natural. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara, Adri.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Són dies de Nadal. Si sou estudiants, potser esteu apurant les últimes setmanes de semestre, potser esteu aprofitant aquests dies de descans per rematar algun treball, per treure-us de sobre alguna feina que tingueu pendent. Us heu plantejat algun cop què estudia el vestidor del Sabadell? Si a la plantilla arlequinada trobem molt o poc perfil universitari, podríem dir, si molts jugadors són estudiants a la vegada o no, i quines especialitats cursen o han cursat. Doncs avui hem tafanejat una mica en els currículums dels jugadors del centre d'esports, no en la seva carrera futbolística, sinó en l'acadèmica. Aquest és el resultat amb el muntatge del Roger Benet i la veu de la Mireia Sans.
Us proposem avui un joc. Penseu en l'actual plantilla del primer equip del centre d'esports. Si us dic que hi ha un jugador que té 2 carreres universitàries, en qui pensaríeu? La primera, un grau de màrqueting. Després va fer un màster especialitzat en màrqueting internacional i ara ha acabat el segon grau, administració i direcció d'empreses. Qui diríeu que és?
Llevo muchos años ya estudiando, por fin ya este año, pues, bueno, ya terminé terminé la carrera y he decidido estar un poquito más tranquilo.
En efecte, és ell, Grego Sierra, que ha combinat la seva faceta de futbolista professional amb tots aquests estudis i fins i tot des de fa un parell d'anys té una empresa amb tres socis més relacionada amb el sector de l'automòbil. No és ni de bon tros l'únic futbolista arlequinat que té estudis superiors. Seguim amb el joc? Va, un altre jugador que ha estudiat les dues branques de la programació informàtica. La DAM, desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, i la DAU, desenvolupament d'aplicacions web. Va fer la carrera, però quan li faltaven només tres assignatures, va demanar el trasllat de l'expedient per un canvi d'equip. A la universitat de la seva nova ciutat li demanaven fer moltes més assignatures. Ho va deixar córrer i més tard, amb l'entrada del Pla Bolonya, no va poder acabar-la. Ara fa el curs pont per enllestir un cicle formatiu de grau superior de 3D, videojocs i entorns interactius. Qui creieu que pot ser?
Me ve de, abans de començar ja a jugar de forma professional al futbol, sempre ja quan estava allí fent, bueno, acabant l'ESO, sempre m'havia agradat molt el tema del món dels videojocs i aquestes coses, i quan vaig preguntar què se podia fer per entrar, bueno, per poder fer videojocs, pues me van dir el tema de la programació informàtica. Ja des de llavors, com no tenia molt clar quina carrera estudiar després del batxillerat i com això m'agradava, pues ja me vaig apuntar.
Pensàveu en Òscar Rubio o no? Va ser en el canvi de Lleida a Tarragona quan va deixar passar el tren de la carrera universitària que tenia gairebé enllestida.
Quan me vaig voler reenganxar, havien canviat el plan i ja no me deixaven terminar la carrera amb el plan TIC. I llavors, clar, m'has quedat una mica enrampat i és quan vaig començar a mirar lo del tema dels cicles formatius de grau superior en programació, que en dos anys el pots tenir fet. Llavors és quan he fet els dos que hi ha.
Grego Sierra i Òscar Rubio són només dos exemples. N'hi ha més. Jaime Sánchez ha acabat un cicle superior d'administració i finances. Just el mateix que fa Adri Cuevas, que l'acaba l'any vinent i que en paral·lel fa diferents formacions d'inversió i borsa. Diego Foli estudia comunicació a distància. S'hi ha passat des de la carrera de periodisme després de no poder seguir el ritme habitual en una universitat presencial. El capità, Àngel Martínez, ha hagut de deixar de banda el màster en Big Data esportiu que estava fent online aquesta temporada, però té la idea de reprendre'l més endavant. I Xavi Boniquet va acabar un grau superior d'activitats físico-esportives. El terrassenc va començar criminologia, el va compaginar un semestre amb la informàtica i finalment va descartar aquesta última opció per continuar amb la carrera universitària que cursa en l'actualitat, criminologia. Ser futbolista professional i estudiar a la universitat requereix un esforç especial, Grego?
Futbolista durante el día tiene mucha hora al día, ¿no? Pero sí es cierto que a nivel de, por ejemplo, de fines de semana, de tiempo muerto en los que puedas estudiar, es más durante la semana que esos fines de semana que, como dices, pues estás fuera, luego tienes partido y nada más que quieres pensar en el partido. Entonces, bueno, el sacrificio es pues simplemente que bueno, he tenido que ser muy organizado, he tenido que aprovechar mucho las tardes, ya que las mañanas pues las tenía 100% dedicadas al fútbol y sobre todo a nivel de tiempo y de organización.
Igual que Grego, d'altres companys també són emprenedors, com per exemple Josu Ozcoidi, que té una empresa d'alimentació granel a Sant Sebastià. La va obrir just un mes abans d'arribar a Sabadell per primera vegada. Per tant, al marge del futbol, els futbolistes també tenen les tardes ben entretingudes. Aquest és, de fet, la idea amb la qual Òscar Rubio afronta els seus estudis de programació informàtica.
Per a mi és bastant entretingut i les tardes que normalment pues, entrenem pels matins i les tens una mica allí que no saps què fer, pues bueno, els aprofito per estudiar, tinc així el cap una mica entretingut i aprofito el temps.
Avui, doncs, estem desmuntant un tòpic, el del futbolista que no estudia res. Dues preguntes per Grego, amb dues carreres i un màster a les seves esquenes. La primera, per què va decidir seguir estudiant, tot i dedicar-se professionalment al futbol?
Hay algo que es evidente, ¿no? Y es por lo que a mí también me han enseñado en mi casa, ¿no? La necesidad de formarte, la necesidad de tener cuantas más opciones tengas en tu vida, más facilidad para poder encontrar algo que te guste o para poder dedicarte a lo que, pues, a lo que quieres. Y luego, pues, por otro lado, siempre he tenido esa inquietud. No sé si ya de pensar más allá, pero sí es cierto que tenía otras inquietudes aparte del fútbol y eso me ha hecho formarme para el día de mañana poder dedicarme a ello o poder estar relacionado.
I la segona, ¿per què aquests estudis en concret vinculats al món de l'empresa?
Siempre me ha llamado la atención todo el entorno empresarial, el funcionamiento. No sé, el día de mañana me gustaría poder ser independiente en ese sentido, poder dedicarme a lo que a mí me gustaría y bueno, y a raíz de ahí pues he tenido siempre esa inquietud y he tratado de ir formándome alrededor de esos temas pues mira, para ir completándome y que si finalmente tengo que tirar de ello, pues que lo pueda hacer con garantía y con conocimiento de causa.
El vestidor del Sabadell, per tant, té inquietuds més enllà de l'aspecte purament futbolístic. Òscar Rubio i Gregor Sierra trenquen així amb l'estereotip. Un jugador de futbol que no sigui de primera no guanya prou calés com per deixar de treballar la resta de la seva vida.
Se té com un estereotipo, ¿no?, que el futbolista, pues bueno, al final és com que s'ha jugat a futbol i amb això ja tens la vida solucionada i que després del futbol pues ja no fa res, i la veritat és que això poden comptar pues quatre privilegiats que juguen a primera edició, cas de Cristiano Ronaldo, Messi o aquesta gent que guanyem molts diners.
Sí, és cert que si existe ese estigma alrededor del jugador de futbol, al final també és comprensible en certs aspectes, no, de que bueno, dedicas toda tu vida al fútbol, estás 100% focalizado en ello y bueno, pues al final tampoco ves, en el presente tampoco ves la necesidad de, a lo mejor, de estudiar nada, ¿no? No, como a lo mejor no ves el resultado inmediatamente, pues interpretas que a lo mejor no es necesario, ¿no? Allá cada uno y ya te digo, pienso que siempre es positivo pensar un poco más allá.
I tot això sense comptar els estudis vinculats al món del futbol, que acostumen a ser els més habituals. Els jugadors, a mesura que avancen les seves carreres, van traient-se els títols d'entrenador, de director esportiu o alguna altra tasca relacionada amb el futbol per quan pengin les botes. Òscar Rubio té el millor exemple a casa. El seu pare, Miguel Rubio, va ser jugador i més tard entrenador. De fet, el va dirigir al camp d'esports en els primers anys de l'Òscar com a jugador professional. El lleidatà també ha seguit aquestes passes i té alguns títols, però té clar que a poc que pugui, el seu futur, un cop es retiri, no estarà vinculat a les banquetes, sinó als videojocs.
Hi ha un moment que s'acaba i te queden molts anys encara per viure i t'has d'enfocar en alguna altra cosa. Hi ha molta gent que s'enfoca pues, en el tema de ser entrenador o coses vinculades al futbol, però bueno, jo sí, és veritat que també tinc, me queda el tercer, però tinc el primer i el segon de títol d'entrenador. Però bueno, sempre he vist que quan s'acabés el futbol, la veritat és que a mi entrenar no m'agrada gaire, en el sentit de que bueno, mon pare ha sigut entrenador i se pateix molt. Lo de la programació pues, és això, és una altra forma, pues, una vegada s'acaba el futbol, pues, enfocar-te en una altra cosa distinta al futbol, ¿no?
Un canvi de vida de l'Òscar, brutal.
Suposo que és com tot, no? Al principi, pues, quan els primers dies, suposo que és un canvi molt radical i que te costaria, però m'imagino que és com tot, no? Que al final, amb el temps, pues, te vas aquí matant i jo sí, al final, si ho estic estudiant serà perquè m'hi vaig, perquè si no, no tindria molta raó a ser d'estudiar-ho, no? Però bueno, això encara a llarg termini, encara espero poder jugar uns quants més anys al futbol.
S'acosta el Nadal.
I Ràdio Sabadell, de nou, es posa al costat del comerç local.
Torna la campanya de publicitat gratuïta adreçada a les botigues de la ciutat.
Si el teu establiment s'ha vist afectat pel segon tancament,
ara tens l'oportunitat d'anunciar-te gratuïtament a la 94.6.
Envia'ns una gravació de 20 segons parlant-nos del teu comerç i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
publicitat@radiosabadell.fm.
És hora d'aixecar les persianes entre tots.
publicitat@radiosabadell.fm.
Ràdio Sabadell estima el comerç local.
Ràdio Sabadell estima Sabadell.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. seonsiguis.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Como vieron la guerra, ya él estaba ya en el Sporting de Gijón. Y entonces, a los 3 meses ya van las cosas. Vino una carta de la Cruz Roja, que tardaba igual 2 o 3 meses para llegar a casa. Y decía aquel telegrama de la Cruz Roja: estamos bien. Y mi madre me cría, yo siempre llamo a mi madre porque me he criado con ella. Mi abuela paterna dijo, ves, hija mía, tu padre ha ido a buscar a tu tío Andrés. Están los dos juntos allá. Qué va, ya estaban los dos muertos.
Escoltàvem Áurea Jasso, navarresa, de 93 anys, en declaracions a la cadena SER, parlant del seu pare i del seu tiet Andrés Jasso. La seva història ha transcendit a les xarxes socials en els últims mesos com el futbolista desaparecido. Ell va néixer a Mèlida, Navarra, l'any 1912, i va jugar, entre d'altres, a l'Osasuna, al Zaragoza, al Levante, al València, abans de morir presumptament per un bombardeig de la Legión Cóndor sobre Cangas de Onís, quan anava a entrenar, militant aleshores a l'Sporting de Gijón, l'any 37, en plena guerra civil. Abans, a principis dels 30, també va defensar la samarreta del Sabadell, el que ha vinculat al centre d'esports amb aquesta causa per buscar les restes de l'exfutbolista Andrés Jasso. Avui volem donar a conèixer aquesta història aquí a Ràdio Sabadell, d'entrada sabent el seu vincle amb l'equip arlequinat. Va ser força testimonial, podríem dir, el seu pas per Sabadell, però en va tenir prou per participar d'alguns esdeveniments claus d'aquella època. L'Amador Rincón, de la Comissió Històrica del Sabadell, ens ha deixat aquest petit informe del pas de Jasso per l'equip sabadellenc.
Hola, Adri, què tal? Doncs el que tenim a la memòria històrica d'Andrés Jasso Garde és que ens arriba procedent d'Osasuna al 1932, molt jovenet, amb només 20 anyets ens arriba. De fet, la temporada ja ha acabat i només juga 8 amistosos amb el club. És un jugador molt inquiet i, de fet, acaba fitxant pel Llevant. Tot i així, en aquest període de temps, en aquests 8 partits amistosos que juga, n'hi han 2 partits força importants per a la nostra història, i m'explico. El primer de tots va ser el del seu debut, que és el 29 de maig de 1932, en l'homenatge al gran Jaime Bertrán, que va ser tot una icona dels anys 20, amb 14 temporades al club, i la vella Creu Alta, clar, per acomiadar aquest mític jugador, es va omplir de gom a gom, no? Doncs aquest va ser el debut de Jasso, i només va trigar 28 minutets en obrir la llauna per fer guanyar finalment el Sabadell per 3-1. I després, també, curiositats, el segon partit que diem històric, pel que explicarem ara, va ser el seu darrer partit, que el va jugar el 7 d'agost de 1932. I diem que és històric perquè té la particularitat de que va ser un partit de festa major i és el primer que tenim constància a la memòria històrica de que hi ha imatges en moviment. O sigui, diguem-ne que és el primer vídeo d'un partit que tenim. Evidentment, són només fragments, són poder un minutet el que tenim, però es pot veure la figura d'Andrés Jasso, no? I, bueno, només com a punt final, doncs dir que un any després el Sabadell va jugar també una amistosa allà amb el Llevant i varen perdre 3-2, i a què no saps qui ens va marcar 2 gols? Doncs sí, va ser Andrés Jasso.
L'exarlequinat que marcava després el Sabadell. Rojos, futbol, política i repressió en Osasuna és un llibre on Miquel Huarte explica desenes d'històries de futbolistes i persones vinculades amb l'equip pamplonès desapareguts durant la repressió franquista. També la de l'exarlequinat Andrés Jasso, la neboda del qual Áurea Jasso segueix buscant encara les seves restes. Ja ens escolta Caixo. Miquel, què tal? Arratsaldeon, com estàs?
Caixa Rachaldeón, buena tarde, muy bien.
La historia, Miquel, pone la piel de gallina.
Bueno, sí, así es. Yo, esto son casualidades de... Bueno, yo me metí a investigar la historia, ¿no? Pensaba hacer un libro y buscando, pues eso, ¿no? Estos casos que aparecen en el libro, entre otras bastantes historias, pues justo al lado de mi casa, que me comentó un amigo, vivía Áurea Jasso Bergachorena, y me contó la historia. Yo al principio pensaba que, como me habló el amigo, que era del Sporting, que habían muerto él en la guerra y los hermanos, tal, pues no me interesaba, pero ya acabé un poco un trabajo un día, le llamé y vi que había estado en Osasuna y tal, y hablé con Áurea y, bueno, hice una pequeña biografía que luego en Twitter mucha gente nos ha pues como Amador y mucha otra gente también, nos ha ayudado y hemos ido construyendo un poco, ¿no? Haciendo un puzzle.
Y de ese puzzle, ¿qué sabemos ahora mismo de este caso Andrés Jasso? ¿Se tiene localizada la fosa? ¿Se sabe cómo murió? ¿Qué has encontrado investigando sobre el tema?
Pues mira, en el libro, el proyecto al principio tampoco, bueno, esto forma parte de un proyecto más general que le hemos llamado Osasuna en Memoria, en el centenario de Osasuna, y hemos publicado dos libros, uno que es Rojos, como has dicho, y otro que es Ramón Bengalay, que era un directivo, que era cantante, y bueno. Y el tema de Andrés es un capítulo del libro Rojos, entonces, como él jugó fuera de Pamplona, o sea, de Osasuna, como era arlequinado, ¿no? Y en otros sitios, en Valencia y tal, pues pensábamos que era una manera también, y sobre todo de ayudar a Áurea, una manera de salir del localismo e intentar, sobre todo, pues a través del fútbol, de la fuerza que tiene el fútbol, ayudarle a Áurea a ver si encontramos, como dices, la fosa de la que, bueno, se habla de... Hay una profesora en Oviedo que controla bastante esta historia y yo hablé en su día. Y ella apuesta por una fosa en concreto, pero nosotros con esta campaña lo que queríamos era un poco, pues eso, ¿no? El ruido, que tampoco es, o sea, a base de redes, de salir en medios, que no es, y de implicar a gente del fútbol, y a ver si al final suena, hay alguna nueva pista y podríamos concretar, ¿no? Y como dice Áurea, que ella en vida pudiera tocar el cielo, ¿no? Estas imágenes, yo creo que para Áurea van a ser casi como un milagro, las imágenes que hablaba Amado.
Pues ahora las comentamos, pero escuchamos nada, otro pequeño fragmento de Áurea en esa entrevista que decíamos en la SER.
Ha sido todo tan triste, nos han hecho tantas burradas porque mi padre, como te digo, se fue, dejó toda la cosecha por coger. En Cangas de Onís, hemos escrito muchas veces ahí, y me dijo Áurea, vamos a mirar, claro, están en el gobierno, es muy difícil, y me dijo, vamos a intentarlo por todos los medios, que sacar esos restos. Y para mí sería como tocar el cielo con las manos, aunque no pueda recuperar a mi padre de momento, que lo estoy pidiéndoselo, pero recuperar a mi tío sería para mí, te repito, tocar el cielo.
93 años tiene Áurea, que supongo que ha sido clave también en esta campaña para intentar encontrar el cuerpo de Andrés. Decíamos el tema de las imágenes, a raíz de esta entrevista, de la que estamos teniendo hoy, ha habido un pequeño hallazgo, podríamos decir, ¿no? Estas cosas que a veces se dan y que hoy la verdad es que cuando me lo contaba Amador me ponía un poco el pelo de punta. Hablamos de esta entrevista con la gente de la Comisión Histórica del Sabadell, buscaron información sobre Andrés, encontraron que el primer partido del conjunto arlequinado con imágenes de vídeo fue contra el Sambuyá el 7 de agosto de 1932 en una fiesta mayor y que Andrés jugó aquel día y en las últimas horas habéis recibido este vídeo y en efecto, Miquel, lo habéis reconocido, ¿no? Son, creo, las primeras imágenes suyas en movimiento jugando, ¿no?
Sí, yo cuando lo vi le dije a Amador, no lo reconozco. Entonces se lo pasé, yo estoy en contacto con la familia porque la campaña, bueno, pues lo impulsamos desde Osasuna en Memoria y a través de la familia, ¿no? Y yo le mandé a su hijo, a la hija de Áurea, y me dice, sí, está ahí. Tiene una característica, es un pico en la frente, el pelo le hace como un pico, y es bajito. Y yo, pues al principio no lo vi, pero luego ya me di cuenta que sí, de tantas fotos, pero me fastidia un poco que no lo reconocía la primera, ¿no? Es como si... Pero bueno, su nieto, nieto-sobrino, sí que lo reconoció enseguida.
Y claro, me imagino que debe ser espectacular, ¿no? Poder ponerle imágenes en vídeo a algo que tienes seguro muy documentado en fotografías, pero es como un salto, ¿no?
Sí. Ahora nosotros, los de Memoria Histórica de Sabadell van a publicarlo y vamos a intentar darle un poco de eco, ¿no? Y a través de la cuenta en la que estamos impulsando esto y bueno, y también la revista Panenka que nos va a empezar a ayudar, bueno, ya he hecho algún mensaje también con nosotros y que la cosa un poco por Áurea.
Pues sí, porque al final son 93 años y al final supongo que, Miquel, la esperanza es la nueva ley de la memoria democrática, que entiendo que debe haber sido también como una última esperanza para encontrarlo, ¿no?
Yo, mira, al final ha sido esto un poco que no, ni lo pensaba. Yo no tenía una vocación de formación, soy sociólogo y trabajo de bombero, pero empecé a investigar y es bastante adictivo, ¿no? Entonces, yo realmente no pensaba publicar un libro, al final animé y tengo un, ahora estamos un equipo de gente, pues de lo más, y gente, historiadores y profesores. Y entonces, para mí, la historia era, joder, en el centenario del club, ahí ya tenemos 8 casos de gente que fue asesinada, ¿no?, del bando republicano, porque se hablaba antes, pues de gente que murió en el bando nacional, ¿no?, en el Requete 4, salían los libros, y estas personas, hace unos años, publicó un periodista, Félix Monreal, aquí una biografía, luego otro, y yo, pues hace un año me empecé a tirar, y nos estamos... Es muy difícil porque ten en cuenta que las fuentes, las hemerotecas, son los periódicos que había en la época, son todos pues partidarios de las derechas y del bando. Entonces es muy difícil encontrar a estas personas. Y bueno, y Andrés era un poco el jugador que había estado 2 veces en Osasuna y que sale, ¿no?, como el jugador nómada, ¿no?, casi como ahora un montón de jugadores, y que nunca volvió a más. Tenía una novia y Áurea, ella la conocía por las fotos, ella tenía 8 años y decía que no se acuerda del nombre de la novia, que podía ser, por ejemplo, una pista, ¿no? Si la familia de esa chica, esa mujer, pues alguna vez habría oído que el novio futbolista murió en un bombardeo, pues igual nos daría alguna pista, pero no sabemos, algún día igual nos... Tenemos sorpresa.
Muchos hilos por tirar aún. Te decía, para acabar, que si no me equivoco, el equipo de su pueblo, de Mélida, se llama Sporting Mélides, precisamente porque Andrés murió en Asturias, jugando en el Sporting de Gijón, ¿no? No sé si son pequeños detalles cargados de simbolismo, pero que al final son muestras que allí en Navarra se le sigue recordando y reivindicando.
Pues mira, esta es una duda que yo estoy hablando ahora con el presidente, que es entrenador del Sporting Mélides. Esta es una duda, no sabemos... Andrés debutó en el 28 y hemos encontrado jugando contra un equipo de Pamplona en el año 1928. Él tenía 16 años. Contra el Luchana, en la inauguración del campo de Mélida, del campo de fútbol. Y ahora mismo yo que leí eso, porque es claro, estamos... yo ahora no sé si el equipo se llamaba Sporting en ese momento o lo cambian luego. Y eso es una cosa que tenemos que aclarar porque, bueno, hemos construido esta biografía, estamos haciendo la campaña... Pero bueno, si podemos, a ver con todas las reconstruimos un poco todo y hacer un documental estaría muy bien. Es una idea que tenemos.
Pues sería precioso eso, Mikel, poder conseguir un documental. Pues ojalá encontrar esos restos y darle un entierro digno. Mikel Huarte, autor de Rojos, Fútbol, Política y Represión en Osasuna, como decíamos, Andrés Jasso, un caso que directamente está relacionado con el Sabadell, porque como escuchábamos antes, jugó en su día en el Sabadell también, y a raíz de esta entrevista, y la verdad es que nos alegramos, pues ha salido a la luz otra vez ese vídeo donde Jasso sale jugando con los colores arlequinados. Es que recasco, gracias, un abrazo. Enhorabuena por el trabajo hecho y ánimo con todo lo que queda, que como decíamos ahora, muchos hilos aún por tirar. Un abrazo, cuídate.
Sí. Eso, Ragaiti, que muchas gracias. Y
gracias a tú, adeu, adeu. Aún tengo la vida.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
13, on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, de nutrició, de material, de psicologia, amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Un 13 on tenim espai també per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, perquè aquí, a 13, hi cabem tots.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, el programa dels apassionats dels esports a fons.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Onze minuts i les 3 de la tarda, aquest penúltim dia de l'any 2020, 30 de desembre del 2020, el Natació Sabadell de Futbol Sala s'entrena també aquests dies preparant el partidàs que tindran dilluns al Pujolet de Manresa. És el partit que es va suspendre en el seu dia pel positiu, entre d'altres, d'un dels integrants de l'equip, Josep Maria Martínez. El porter torna avui mateix als entrenaments amb la resta de la plantilla nedadora per preparar aquesta cita entre el líder, el club, que suma 18 punts, i un Manresa que el podria enxampar, tant de boca no, ja que en té 15, 3 menys. Està empatat ara mateix amb el Mataró i el Segorbé a la segona plaça d'aquest subgrup de la segona B. Josep Maria Martínez, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot et pregunto per la salut. Com has passat el coronavirus? Tot bé?
Bé, bueno, aviam, una miqueta així aixafadillo, amb refredat, una miqueta de tos, bueno, una mica els símptomes que dona el Covid.
Ja
però bastant bé, la veritat.
Superat ja, per tant, entenc que ganes també de tornar avui a la pista.
Sí, 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 hi ha moltes ganes. Després de tants dies ja trobem a faltar a jugar. Clar, jo porto des del dia... Bueno, tots portem des del dia 10 sense entrenar ni res i crec que ja toca.
A més, aquest Manresa Club era un partidàs en el moment de l'ajornament i evidentment ho continua sent ara.
Sí, sí, és un partidàs. El Manresa sempre són partits importants perquè té una molt bona plantilla i sempre és un equip que està sempre a dalt. I com t'ho has dit abans, la classificació està molt apretada i crec que si guanyem podríem marxar 6 punts d'ells, si no m'equivoco, i dels altres també desmarcar-nos una mica, que està tot molt apretat per allà dalt.
Obriria una mica d'escletxa al capdavant d'aquest subgrup. Què espereu d'aquesta visita al Pujolet en unes dates tan estranyes per jugar a futbol sala com és un 4 de gener?
Doncs un partit complicadíssim, perquè allà el Pujolet sempre és un partit molt complicat per, bueno, perquè és la pista del Manresa, perquè se la coneixen bé, per l'equip que tenen, pel Corvo, per una mica tot això que he dit. I també perquè una mica el handicap aquest, que no m'ha entrenat massa en aquests dies, pel tema del Covid i tot això, i crec que anar un dilluns allà serà complicat, però bueno, jo crec que ho podrem treure endavant.
Arrossegueu a més els punts a la segona volta del campionat, amb la qual cosa podríem dir que és doblement important aquest partit, no només per acabar primers la primera fase, per obrir aquesta escletxa que deies, sinó també pels punts que podeu sumar i que s'acumularien de cara a la segona volta, però també els que podeu fer que no sumi un rival directe.
Sí, sí, no, tot això que dius tu, o sigui, de sumar és sempre important. I que, sí, que això que es repeteix en la segona volta, sempre sumar és molt important. O sigui, a sobre l'Hospitalet, per l'altra banda, està molt fort. El que hem d'anar fent és anar a sumar punts i pas a pas.
Del Manresa, què em destacaries més? Un dels principals candidats també a la part alta, sense dubtes, no?
Sí, sí, sí. Bueno, és el que t'he dit abans. Tenen el Corvo i tenen molts bons jugadors. I Corvo és un dels millors jugadors de la nostra lliga. I penso que, a sobre, jugant al seu camp, és complicat guanyar allà.
Potser un dels temes a digerir aquests dies és allò de, després d'aquesta aturada forçada pel coronavirus i en una època tan difícil sense poder entrenar massa, la incògnita és saber com respon l'equip, no? Perquè fins ara esteu fent una grandíssima temporada, sou primers en solitari del subgrup, però sempre queda aquella incertesa, no? De veure com tornem a entrar a la competició.
Sí, 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 estàvem en una molt bona línia, bueno, hem guanyat tot, menys un partit, el darrer últim partit contra la Barceloneta, i anàvem molt forts, i crec que potser aquest paro no ens fa una mica afluixar, però bueno, mai se sap, potser ara quan comencem a entrenar i tot, comença tot a rodar com al principi i tornem a estar forts igualment.
Us preneu el partit de Manresa, entre cometes, com una revàlida, allò de dir, és l'examen que tenim ara per distanciar-nos, per demostrar un altre cop que som els que manem amb més força de moment en aquest subgrup?
Home, aviam, la lliga és bastant curta aquest any. Bueno, després quedaré a la segona, al segon subgrup aquest, però crec que sí, que és molt important ara sumar punts. Per això que dius tu, perquè estan tots els, bueno, crec que són els 4 primers, tots estem superapretats allà amb, crec que 15 punts i nosaltres 18, vull dir que sumar ens faria augmentar una mica la distància i sempre va bé.
Acabo. A treballar aquests dies entre Nadal i Cap d'Any o Reis, abans de Reis fins i tot, no és massa habitual en el món de l'esport, però vaja, en època de pandèmia res és habitual, per tant, ens estem acostumant a tenir partits en dilluns, a tenir partits fora d'horaris o de dies que de normal ens ocuparien. Però clar, amb un Carmel tan dolç com aquest partit, un primer contra tercer ara mateix, però vaja, dos equips directes per lluitar per la part alta, etc. Potser sobren els al·licients, no? No fa tanta mandra entrenar entre Nadal i Cap d'Any tenint un partit com aquest aquí a tocar.
No, i contra el Manresa mai fa mandra, vull dir, és un partit... Bueno, jo crec que contra Cap, perquè sempre tots els partits se't poden complicar, però sí que és veritat que contra el Manresa, que és un equip que sempre està dalt, sempre ve de bo jugar. I després de fa tant temps que no entrenem que jo crec que estarem molt motivats i amb moltes ganes de començar ja.
Doncs dilluns serà... Et deia, dilluns, a un quart de nou al pavelló del Pujolet, aquest Manresa Natació Sabadell. Josep Maria, gràcies, sí. Me n'alegro d'haver superat sense cap problema extra el coronavirus i tornar a parlar una mica de futbol sala i de l'entrenament d'avui, que serà, com dius, el primer des del 10 de desembre. Que vagi bé avui i bona entrada d'any. Una abraçada.
Moltes gràcies, igualment. Apa, vagi bé.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Dues informacions en format més breu per tancar el programa d'avui. La primera d'handbol, ja us fèiem un petit spoiler en començar el programa. Aleix Gómez va ser el màxim anotador de la final de la Champions d'handbol jugada ahir a l'Anxes Arena, a Colònia, on acostumen a jugar-se les Final Four d'handbol, tot i que en aquest cas sense públic. El seu equip, això sí, el Futbol Club Barcelona, va perdre-la per 33-28 contra el Kiel, que conquereix així el seu quart títol de la Copa d'Europa. El jugador sabadellenc va anotar un total de 10 gols, dels quals 5 van ser de penal, més d'un terç dels gols blaugranes. Tot i aquesta contribució de l'extrem de la ciutat, el conjunt de Xavi Pascual segueix sense poder aixecar la Champions des del 2015, després d'aquesta derrota ahir a la nit, 33-28 contra el Kiel alemany. I de l'altra banda, pel que fa al waterpolo, la selecció espanyola femenina absoluta, amb la presència de 4 jugadores internacionals de l'Astralpool Club Natació Sabadell, ha guanyat en les últimes hores a Grècia per 3 gols de diferència, per 15-12. Ara que parlàvem amb el Josep Maria i parlàvem de la inactivitat en les últimes setmanes, aquest partit es tracta del primer jugat pel combinat estatal de waterpolo femení en gairebé un any, i van contribuir de manera destacada Maika García i Judit Forca, les dues sabadellenques, amb 4 i 2 gols respectivament. També van jugar dues més internacionals del Natació Sabadell, la portera Laura Ester i una de les noves incorporacions d'aquesta temporada, Irene González. Avui mateix l'equip de Miki Oca clou l'estada que està fent a Màlaga preparant els Jocs Olímpics. Tenen plaça garantida, com us dèiem ahir, les noies, així com també la selecció masculina, que també avui tanca la seva concentració no a terres andaluses, no a Màlaga, sinó a Tenerife, i amb la meitat dels efectius del Club Natació Sabadell. Fins a 7 waterpolistes de l'Astralpool han format part d'aquesta convocatòria de David Martín a Tenerife, que, com en el cas de les noies, acaba avui mateix. Avui dia 30 de desembre, però demà 31 també tenim programa. Serà amb el Pau Vituri al capdavant de l'Hotel Suís i tancarem l'any amb un clàssic, amb la Cap d'Any Race. En un any de pandèmia tot canvia i no es podrà fer la cursa el dia de Sant Silvestre, com és habitual a la ciutat, però això no vol dir que no busquem igualment 10 raons, 10 motius per aquesta desena edició de la prova, que enguany, insisteixo, serà molt diferent. Serà virtual, cadascú a casa seva fent-la per una causa solidària a benefici del Taulí. En parlarem amb un dels organitzadors, amb l'Aleix Muñío, també company d'aquesta casa amb el programa 13. També sabrem què s'hi cou a Girona, a les portes del segon duel català de la temporada pel Centre d'Esports, el de dilluns a Montilivi. Repassarem els moviments que ha fet el Sabadell en el mercat de fitxatges d'hivern, si és molt habitual o no que els arlequinats es reforcin a aquestes alçades d'any amb alguna que altra incorporació, i també valorarem, ara que parlàvem de waterpolo, aquestes estades que han fet les seleccions preparant els Jocs Olímpics amb un total d'11 jugadors i jugadores de l'Astralpool Club Natació Sabadell. També parlarem, per cert, de la campanya de micromecenatge engegada pel Club Natació Sabadell. La podeu trobar a les seves xarxes socials i també a les de Ràdio Sabadell. Ahir al vespre en vam parlar. Posem el punt i final al programa d'avui amb el Roger Benet a les vies de sou. Us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom dels esports d'aquesta casa. Com dic, demà a les dues, més esports d'aquí de la ciutat. I si no, podeu continuar informats. Mentrestant, al 94.6 a les nostres xarxes socials i a radiosabadell.fm. Que vagi bé. Adéu-siau, una abraçada.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.